Unides ens convida a implicar-nos contra la pobresa. Nosaltres ens hi apuntem. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Videla. Avui tornem a tenir els joves. Tenim a la gent i els estudiants del Col·legi Episcopal de Lleida. Avui parlaran sobre els mòbils i els joves. Ara us deixo amb un delantal. Octubre i novembre de 2014. Cada mes de l'any té la seva característica. N'hi han, però, que passen a la història. Els mesos d'octubre i novembre de 2014 tenen molts elements al seu favor perquè figurin als annals de la nostra història. A propòsit d'aquests mesos, els qui avui governen a Espanya, ara fa 3 anys, el seu programa de govern era molt atractiu pels catòlics, doncs hi portaven el canvi de la llei de l'avortament. Llavors i ara, aquesta llei dona molta indefensió a la família. Aquesta indefensió es materialitza, entre altres, en que els pares no poden opinar amb l'embaràs de les filles menors de 18 anys, vivint sota el paraigües familiar. Això porta indefectiblement al malestar i moltes vegades al trencament familiar. Malauradament, tots els propòsits d'esmena de la llei s'han quedat en orris, fins al punt que el propi ministre de Justícia ha dimitit del seu càrrec i, per honestedat, ha deixat la política. Els catòlics podem fer-hi molt en aquest afer. Hem de defensar el dret a la vida. No ens podem convertir en una minoria silenciosa. Primer, perquè no som minoria, i segon, perquè la consciència en reclama trencar el que comporta una llei injusta i inhumana. Tenim el deure de convertir injustícia en fets justos. Tampoc es tracta de cridar a la rebel·lió. Sortosament, els ciutadans, avui, tenim mitjans de defensa que passen per les urnes o pels tribunals. Malgrat tot, aquest últim terme encara no ha funcionat, doncs fa 4 anys que l'afer de la llei de l'avortament es va portar al Tribunal Constitucional i avui en dia encara no hi ha resposta. En l'última conferència episcopal espanyola celebrada a Madrid el mes de novembre, en el discurs del seu president, Monsenyor Blázquez, abordà 3 temes importantíssims pels catòlics: el de la retirada de la nova llei de l'avortament, el tema de la família d'acord amb el sínode dels bisbes celebrats a Roma al mes d'octubre, i la corrupció com a senyal d'inquietud i malestar del clergat i de la societat. Per tant, no podem callar, ja que callant, atorguem. Josep Domènech, secretari del Consell Parroquial de la Parròquia de l'Assumpció de Maria de les Borges Blanques.
Notícies del Bisbat.
Pregària Ecumènica 2015.
L'Església Evangèlica Ebenezer, al barri de Balàfia de Lleida, ha acollit aquest passat 20 de gener una pregària ecumènica. Ha estat l'acte central de la Setmana per la Unitat dels Cristians, que com cada any reuneix fidels de totes les esglésies cristianes de Lleida. En la celebració s'ha pregat per la unitat dels cristians, com a desig del mateix Crist que tots siguin un. Diverses corals han participat de l'oració comuna, que ha tingut com a colfó el cant del Pare Nostre.
Celebracions jubilars a la Mercè.
A motiu del 800 aniversari de la fundació de l'Orde Mercedària, la parròquia de la Mercè commemora enguany l'any de Sant Pere Nolasco. Entre les diferents celebracions jubilars hi ha el rest del rosari, de les vespres, la processó i l'eucaristia presidida pel senyor bisbe. També destaca la representació protagonitzada pels mateixos fidels de la parròquia, de la manifestació l'any 1218 de la Verge a Sant Pere Nolasco i de l'obra de redempció dels captius. Felicitats a tota l'ordre mercedària.
Fira missionera.
Un any més, la delegació de missions, juntament amb la de catequesi, han celebrat la Fira Missionera. Aquesta pretén, a través dels jocs i testimonis, introduir els infants i les seves famílies en l'esperit missioner. Ha tingut lloc al Col·legi Episcopal amb la participació d'un centenar d'infants, procedents de les parròquies de Sant Ignasi, del Carme, de Sant Salvador, de Santa Teresina, de Sant Jaume, de Sant Pau, també dels col·legis de Sant Jaume i del Col·legi Episcopal, així com també parròquies com Borges Blanques, Almenar i Castellans.
L'entrevista.
Hola, amics del programa Bat a Bat del Bisbat de Lleida. Ens retrobem novament en la secció mensual en què els protagonistes són adolescents, la mirada dels joves. Moltes gràcies per escoltar-nos. Els parla l'Ingrid Costa, alumna de l'assignatura de Periodisme de segon de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida. Avui ens agradarà parlar dels telèfons mòbils i de la influència en la societat actual. I és que la telefonia mòbil ha experimentat un augment espectacular en els darrers anys. Actualment, el nombre de telèfons mòbils ja supera el de fixes. Així, per exemple, el 50% dels nens de 10 a 15 anys i el 80% de joves de 16 i 17 anys tenen un telèfon mòbil. A la revolució tecnològica que ha comportat el naixement de la telefonia mòbil, cal sumar-hi el fenomen social. Ja no resulta estrany passejar pels carrers dels nostres pobles i ciutats i veure al nostre voltant gent que parla pel mòbil o que escriu un WhatsApp. Sembla com si els terminals formessin part de la nostra fesomia, com una pròtesi. Per tal de conèixer diferents perspectives, conversarem amb tres alumnes també de l'assignatura de Periodisme del Col·legi Episcopal. Elles són l'Alexandra.
Hola.
La Cristina.
Hola, encantada.
I la Sira.
Hola.
Benvingudes. Però permeteu-me, si et sembla, a tu mateixa, Cristina, que et formuli una pregunta. Em podries dir en quin moment neix la telefonia mòbil? Tens tres opcions. A. A la guerra a Iraq. B. A les Olimpiades de Barcelona. O C. Durant la Segona Guerra Mundial.
Bé, doncs vull pensar que durant les Olimpiades de Barcelona.
Veurem. En acabar el programa tindrem la resposta. Per cert, la Cristina ens traslladarà l'opinió més crítica en tant que l'Alexandra és una gran defensora de la telefonia mòbil. Pel que fa a la Sira, ha estat fent recerca a propòsit del treball de batxillerat i compartirà amb nosaltres conclusions ben interessants. Sabeu, el mòbil pot crear addicció. És la nomofòbia. Sira, el mòbil ens allunya del que tenim a prop. Aquesta és la hipòtesi del teu treball de recerca, veritat?
Sí, vaig basar el meu treball de recerca en aquesta hipòtesi i va resultar estar demostrada. Ja que de tal manera, quan quedem amb els amics o amb la família, un cert protagonisme se l'emporta el telèfon mòbil. Això fa que els que tinguem al costat de forma física s'allunyin de tal manera i de certa altra manera tot allò que està lluny, que seria amb qui parlem pel mòbil, s'apropen.
Alexandra, hem fet del telèfon mòbil el nostre millor amic?
Sí, efectivament, ja que està present en cada lloc on anem i de més, i perquè, com aquell que diu, se n'entera de tots els nostres secrets, de les nostres intimitats.
Ara fa uns dies podíem llegir unes declaracions del senyor Hugo Bardi, pioner de la Just Right Technology i autor de l'informe del Club de Roma 2013, en què deia que el mòbil és un aparell bonic, útil i eficaç, però no és eficient ni sostenible. Cristina, realment és tot tan dolent?
Bé, no és que sigui dolent, sinó que nosaltres, al fer l'abús, ho hem tornat així. Els joves cada vegada més depenen del telèfon mòbil i això és un aspecte que ens preocupa cada dia més.
Alexandra, tu què en penses?
Jo penso que cadascú és esclau dels seus actes i el fet d'abusar, doncs, també és una cosa que depèn de cadascú.
Sira, a partir de les enquestes i del teu treball, t'has acostat a l'ús que en fem els joves. N'abusem? Quines són les principals aplicacions o l'ús que en fem?
Bé, en les enquestes m'ha sortit que la majoria dels joves tenen certa dependència pel telèfon mòbil, dels quals un 35% aproximadament en són totalment addictes. Llavors, tot això ha estat provocat per l'ús de les aplicacions, on hi podrien destacar el WhatsApp i les xarxes socials.
Cristina, els mòbils a casa. Quina és la presència dels mòbils en els dinars o reunions familiars i d'amics? El telèfon mòbil s'ha fet un lloc també entre els més petits?
Bé, el més preocupant és que en reunions, en dinars familiars i altres activitats en família, el mòbil sempre hi és present. Perdó. En un dinar, per exemple, sempre acostumem a veure un mòbil sobre la taula o, el que és pitjor, a les mans d'algú, però tampoc ningú gosa dir res perquè és algo habitual. També ens preocupa molt que els més petits s'han habituat a tenir el mòbil sempre.
Però segurament, Alexandra, per exemple, permet als pares tenir-vos localitzats en qualsevol moment.
Sí, efectivament, ja que, per exemple, si volem sortir una nit de festa i a l'endemà ens han de venir a buscar, doncs els hi podem enviar un WhatsApp i immediatament ens vindran a buscar. O si fos a l'inrevés, si els pares arribessin a retarda per qualsevol raó, doncs se pot enviar un WhatsApp i no passaria res.
Cira, podem dir que comporta un canvi radical de la joventut a l'hora de relacionar-se?
Sí, ja que abans, quan quedàvem amb els amics o estàvem amb la família, pues, parlàvem, rèiem, jugàvem a qualsevol cosa. Ara, en canvi, cert protagonisme se l'emporta el telèfon mòbil. Això fa que la forma de relacionar-nos sigui diferent, ja que no és estrany trobar-se en una taula tots els amics i que molta gent estigui més pendent del mòbil que de la conversació que se du a terme.
Alexandra, realment això és un pas endavant en la comunicació?
És un pas endavant.
Per què un pas endavant?
Doncs perquè la comunicació a través dels mòbils doncs, ha avançat considerablement, ja que ara doncs, pots estar en contacte en qualsevol moment amb qualsevol persona i per a mi doncs, això significa un pas endavant.
Cristina, per què tu ho veus com un pas enrere?
Jo ho veig com un pas enrere perquè en el moment que esdevenim esclaus d'un aparell o del que sigui, ens prohibeix ser lliures.
L'altre dia llegia una notícia que deia que les escoles dels Estats Units es permet l'entrada dels mòbils. Què en penses, Alexandra?
Penso que és una decisió acceptable, ja que en cas de necessitat o de falta d'informació, doncs en qualsevol moment pots agafar el mòbil i cercar informació i ja està.
Cristina, quin és el tracte que se'n fa en la nostra escola, Col·legi Episcopal de Lleida?
Bé, la normativa és que sol podem utilitzar els mòbils en hores de pati o d'esbarjo i dins la classe l'hem de tenir en silenci i amagat, si no ens el podrien requisar.
Bé, ara a totes tres, des de quan teniu telèfon mòbil, Cira?
Jo des de 6è de primària.
I tu, Alexandra?
Jo puc dir que vaig ser una de les primeres de la meva generació que va tenir telèfon mòbil i et parlaria dels 9 o bé 10 anys.
Cristina?
El meu primer mòbil el vaig tindre als 10 anys.
Quin és l'ús preferent que en feu? Quantes hores utilitzeu el mòbil al dia?
Bé, el principal ús seria el WhatsApp, ja que és la manera de missatge més instantani i ràpid que hi ha, i seria més ràpid que la trucada, i pues, tot el dia estic pendent del mòbil.
Alexandra?
Jo també estic d'acord amb la Cira, que l'ús que més es fa del mòbil és el WhatsApp i les trucades. I respecte a les hores, doncs exactament no et sabria dir quantes hores passo al dia.
I finalment tu, Cristina?
Jo estic d'acord amb elles dos, que utilitzo molt el WhatsApp, ja que és més ràpid que les trucades i durant tot el dia el faig servir.
Alexandra, consideres que el mòbil pot representar el que va significar la roda o la impremta? Hi haurà un abans i un després del mòbil en el món?
Sí, crec que sí, ja que doncs, l'avenç ha fet que cada cop estiguem més a prop i això és una aplicació doncs, que ens ha servit molt i és un pas endavant en la comunicació i crec que revolucionarà el món totalment.
Els últims anys també han sorgit casos d'addicció al mòbil, el que es coneix com a nomofòbia, i els experts estudien avui si el mòbil es pot convertir en la nova droga per als joves. Davant d'aquest problema, un estudi va revelar que els adolescents espanyols d'entre 10 i 18 anys parlen una mitjana de 12 hores a la setmana per mòbil. El mateix Hugo Bardi ens diu que, tal com fem servir avui el mòbil, és insostenible psicològicament. Parla en Cira d'allò que has descobert a partir del teu treball de recerca. Realment el mòbil pot generar addicció?
Més aviat que una addicció se podria anomenar un mal hàbit, ja que forma part de la nostra rutina el telèfon mòbil i això és el que comporta. A pura que passi el temps, d'un mal hàbit es convertiria en una addicció, que és el que anomenem la nomofòbia, que es comença a preocupar aquest cas quan el nostre grau de dependència respecte al telèfon mòbil és greu.
Us considereu addictes al mòbil, Cira?
Sí.
Per què?
Pues quan el tinc lluny o apagat o així, pues tinc cert, me fico nerviosa i tinc curiositat sobre el que pot estar passant al telèfon mòbil.
Jo comparteixo la seva opinió.
Sí, jo també molts cops els busco.
Bé, Alexandra, tu entens que la manera d'escriure en el mòbil pot afectar la teva ortografia?
No, perquè hi ha l'eina del corrector, per exemple del WhatsApp, que a mi personalment m'ha ajudat a corregir la meva ortografia.
Bé, Cristina, quan sortiu amb els companys, ja sigui al pati, el cap de setmana, el protagonisme se l'endú el mòbil?
Per part meva no, i de fet, entre els amics intentem allunyar-nos del mòbil cada cop que quedem o fem alguna activitat junts.
Ara m'agradaria que cadascuna de vosaltres oferissi una valoració global i de futur per a l'ús racional d'aquesta gran aportació a la tecnologia. Primerament, tu, Cira, què en penses?
Bé, jo crec que si s'ha convertit en aquest aparell tan indispensable en la nostra vida ha estat per les empreses que ens han vengut el telèfon mòbil com si fos un aparell que si no el tens no ets ningú en aquesta societat. Llavors, si tots ho miréssim des del punt de vista racional, entendríem que no és res més que un mal hàbit i podríem arribar a fer un ús racional d'aquest.
I tu, Alexandra?
Jo crec, com he dit abans, que cadascú és esclau dels seus actes i que l'ús que fem del telèfon mòbil és cosa de cadascú, al igual que l'abús, no? I així com la Cristina pensa que aquesta eina no és del tot bona, jo penso que sí que és bona i que arribarà al punt de revolucionar el món totalment i ja està.
Cristina?
Jo crec que hem de fer servir el telèfon perquè és molt important, és un invent que ens ha canviat la vida, però dins d'un cert límit. Si no, com he dit abans, podem ser esclaus d'un aparell i, bueno, això faria que no siguéssim nosaltres mateixos i ens arribaria a substituir a nosaltres o al que ens agrada.
Vosaltres, com a joves, com veieu l'ús que en fa la gent gran? Cira.
Bé, depèn de la persona, ja que jo tinc dos extrems. Un seria la meva mare, que es podria considerar també una persona adulta gran, que té el seu mòbil Android, el WhatsApp, es comunica pels grups i així. I l'altre extrem, que seria el meu pare, que no se n'ha anat del Nokia, de les tecles limitades i dels aquelles lletres que tenien ABC amb la mateixa tecla i així. I que no vol saber res de mòbils amb tàctils i així perquè creu que és una complicació i que ell, quan es compra un mòbil, es compra un mòbil, no una càmera de fotos, un ordenador i tot el que convé.
Alexandra, i els teus pares?
Els meus pares, mira, recentment s'han comprat uns mòbils nous d'aquestos supernous i ara ma mare està aprenent a utilitzar el telèfon mòbil i la veritat és que a vegades es fa bastant pesada perquè com l'està descobrint, no? Per exemple, l'eina del WhatsApp, doncs sempre m'està enviant WhatsApps i m'està dient com estic i coses així. I, per exemple, doncs avui a classe, estava en una classe, no diré quina, i m'ha arribat un WhatsApp d'en Bella dient-me que això, que feia amb el mòbil a l'hora de classe, no? I això, doncs, ha arribat, és bastant extrem perquè m'està controlant cada dos per tres.
Bé, finalment, Cristina?
Bé, els meus dos pares tenen mòbil Android i al principi sí que es van fer una mica pesats perquè era algo nou que no havien tingut mai i tenien curiositat per saber com funcionava, però bueno.
A casa vostra, el telèfon fixe, quin és el paper que en té ara?
Bé, jo sol el faig servir per comunicar-me amb els padrins, per lo de sempre, si els meus pares, però jo, si m'he de relacionar amb algú, siguin amics, siguin els tiets, sempre pel mòbil.
I tu, Alexandra?
A mi em passa exactament el mateix, però jo, sincerament, no el faig servir, només els meus pares, per comunicar-se amb els padrins i ja està.
Bé, jo estic d'acord amb elles dos. El mòbil sol el faig servir per trucar als avis i poca cosa més.
Bé, i com esteu ara parlant dels avis, els padrins, els vostres padrins tenen mòbil, telèfon mòbil?
Sí, bueno, d'aquells tan vells que se l'emporti de casa quan hi pense, però el deu tindre perdut per allí que no sap ni que té mòbil.
I creieu vosaltres que realment no sabrien fer funcionar i això?
No, jo no? Crec que no.
Amb ajuda?
No.
No crec.
Amb aquestes
jo
altures
que sí,
dubto.
Bueno, hi ha de tot.
Clar.
S'ha de dir.
Bé, Cira, tu has fet una... Bueno, recentment has fet el treball de recerca en el qual has fet una enquesta deient l'ús que en feien els homes i les dones. Quines han sigut les teves, bueno, els teus resultats?
Bé, jo amb l'enquesta volia calcular l'addicció, que si hi havia molta gent o tal, llavors vaig diferenciar, bueno, vaig classificar amb homes i dones i em va sortir que, que un 15% més de les dones eren addictes que no pas els homes. Això vaig estudiar per què, perquè jo pensava que era totalment igual, ja que quan vaig pel carrer tant trobo a nois fent servir el mòbil com trobo a dones. Llavors vaig veure que les dones, de tal manera, estaven més addictes a les xarxes socials, ja sigui l'Instagram i el Facebook, potser perquè tenim la nostra fama de cotilles o així, que volem saber dels demés, i els homes simplement es conformen amb el WhatsApp.
Bé, i ara parlem dels diferents sistemes que hi ha actualment, que són els més coneguts, que és l'Apple i l'Android. Vosaltres tres, quin feu servir, quin és el del vostre mòbil i per què, perquè heu escollit un dels dos. Si era tu?
Jo, tinc un mòbil Apple perquè sempre he tingut el de l'Android, llavors volia canviar una mica i estic més que contenta. I recomano més aviat l'Apple que no pas l'Android.
Per què? Perquè ho recomanes més?
Perquè és diferent, l'Android totes les marques ho tenen i l'iPhone és més exclusiu, potser.
Bé, i vosaltres dos?
Jo tinc l'Android.
I Cristina?
Sí, jo també.
I considereu que bueno, estaria bé canviar-vos a un altre, a l'altre, bueno, a Apple?
En sí, tot, a mi m'agradaria provar Apple.
A mi també.
Sí? Bé. I abans d'acabar ens hem compromès a donar resposta a la pregunta que formulàvem a l'inici. En quin moment apareix la telefonia mòbil? Doncs la resposta és durant la Segona Guerra Mundial. Efectivament, per motivacions estratègiques de guerra. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta estona en què confieu que hagueu passat un temps entretingut i us haguem ajudat a formular-vos preguntes. Les respostes, això ja és cosa vostra. I ara us deixo amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Trobada de vida creixent. Festa dels seus patrons.
Serà dilluns, dia 2, a 2:15 del matí, a la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana. Tindrà lloc la xerrada formativa a càrrec de mossèn Joan Jové, celebrant la festa de Sant Simeó i Santa Anna. L'Eucaristia serà presidida pel nostre bisbe Joan i anirà seguida d'un dinar de germanor.
Jornada de vida consagrada.
Serà el dissabte, dia 7, a les 10 del matí, a l'Acadèmia Mariana. Després de la celebració de l'Eucaristia, hi haurà un esmorzar, una xerrada i un treball de grups. Tots els religiosos i religioses són pregats de participar-hi, més encara en aquest any, any en què el Papa Francesc ha convocat l'any de vida consagrada.
Jornada de formació de la pastoral obrera ACO.
Serà el dissabte, dia 7 de febrer, a 4:15 de la tarda, a la Casa de l'Església. Consistirà en una revisió de vida sobre els reptes que planteja l'ACO, moviment evangelitzador avui a Lleida.
Sopar de la fam.
Tindrà lloc el dissabte, dia 7, a la parròquia Sant Antoni Maria Claret. L'Eucaristia, a les 7 de la tarda, anirà seguida del sopar solidari. Organitza conjuntament l'Arxiprestat Perifèria i Mans Unides.
Adoració nocturna.
Serà dissabte, dia 7, a les 9 del vespre, a l'Església de Sant Pere.
Escola Ignasiana d'Espiritualitat, Eides.
Aquest seminari es dedicarà al sínode dels bisbes sobre la família. Serà divendres 6 de febrer de 8:45 a les 10 del vespre i tindrà lloc a la parròquia de Sant Ignasi. La conferenciant Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor, parlarà sobre els aspectes humans del sínode.
Estàs compromès amb la teva església? I en la teva església? O simplement vas agafant algun compromís? O fins i tot no visualitzes què és el compromís en el dia d'avui? O a on t'hauries de comprometre? Doncs vine el dissabte 21 de febrer a la quarta jornada promoguda i organitzada per l'àrea d'evangelització, que portarà per títol El meu compromís en una església minoria. Trobaràs més informació envers la jornada a la web del Bisbat de Lleida, bisbatlleida.org. T'ho perdràs? El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
Cada vegada que encetem un nou any, ens acostumem a fer propòsits i a intercanviar desitjos. Avui us presentem un text en prosa literària de Víctor Hugo, que, a més de ser un gran escriptor, sempre batega sota les seves pàgines un gran pòsit d'humanitat. El fragment que llegirem és un llistat de desitjos que ens podrien servir de bon manual d'instruccions per aquest 2015. Et desitjo. Et desitjo primer que estimis i que, estimant, t'estimin. I que, si no és així, siguis breu en oblidar i, després d'oblidar, no guardis rancor. Et desitjo també que tinguis amics i, encara que poc savis, siguin nobles i fidels, i que n'hi hagi almenys un en què puguis confiar cegament. I perquè la vida és així, et desitjo també que tinguis enemics, ni molts ni pocs, en la mesura exacta, perquè així et faran qüestionar les teves pròpies certeses. Igualment et desitjo que siguis tolerant, no amb aquells que s'equivoquen poc, perquè això és molt fàcil, sinó amb aquells que s'equivoquen molt i de manera irremeiable, i que, fent bon ús de la teva tolerància, serveixis d'exemple als altres.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Una vida d'especial consagració. En la festa de la presentació de Jesús, l'Església celebra el dia de la vida consagrada. I fora bo recordar que el Concili Vaticà II i la teologia postconciliar la qualifica com una forma peculiar de seguiment de Jesús, una manera de viure la vida cristiana a l'interior de la comunitat eclesial, i demana adaptar-la a les canviades condicions dels temps per manifestar la seva identitat i aparèixer com un signe preclar del regne. Fa uns mesos, a Corea, el papa els deia: sigui que el carisma del vostre institut estigui orientat més a la contemplació o més aviat a la vida activa, sempre esteu cridats a ser experts en la misericòrdia divina. L'experiència de la misericòrdia de Déu, alimentada per l'oració i la comunitat, ha de donar forma a tot el que vosaltres sou, a tot el que feu. De fet, allò nuclear de la vida consagrada és ser persones trastocades radicalment, seduïdes per aquell Déu Pare de Misericòrdia que Jesús ens ha presentat. Això val també per a tots els batejats, perquè creure en el Déu de Jesús, creure en el mateix Jesucrist, és com una arada que ens arrenca les arrels i remou la terra. O és això o no és res. I és un esquinçament gojós. Però cal que sigui molt més que un credo, perquè pronunciar una fórmula de fe o saber-se la doctrina, dir Senyor, Senyor, o inclinar-se davant de l'altar fent demostracions de reverència, es pot fer sense canviar de vida. Però acceptar Jesucrist i fer-ho realitat en la vida de cada dia és el compromís amb una persona i no amb unes idees. Per això, cal ser persones lliures i madures que gaudeixen en el seguiment de Jesús i estan decidides a descobrir i a implicar-se en aquells àmbits on poden estar jugant-se els assumptes del Senyor. És a dir, la humanització de la societat i, preferentment, la d'aquells, la humanitat dels quals els negada o està desprotegida. Perquè seguir Jesús, home lliure i alliberador, és participar de la seva llibertat contagiosa, que és llibertat per, és per a quelcom. No és la llibertat de l'autosuficient, és una llibertat dinàmica i excèntrica. Aquí descobrim una altra llei profunda de la realitat, que la vida s'obté i madura a mesura que hom l'ofereix per donar vida als altres. Això és, en definitiva, la missió. Jesús és lliure per alliberar, i els consagrats són i han de ser lliures en tots els aspectes, lliures per a servir. Ho diu explícitament la Perfecta Caritatis, el número 1, ja des dels inicis de l'Església, hi va haver homes i dones que van voler seguir Crist amb més llibertat i imitar-lo més de prop, duent a la pràctica els consells evangèlics. I tots ells, cadascú a la seva manera, dugueren una vida consagrada a Déu. Com diu el papa Francesc, ahir, avui i sempre, es tracta de persones que resen i treballen apassionades per Jesús i apassionades pel seu poble. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe Joan Piris.
Bé, com heu escoltat, el tema dels mòbils i els joves està de rabiosa actualitat. Gràcies a tots ells per haver participat amb nosaltres al programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. I també gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat. Fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Ràdio Estel.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sí. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.